Nosaltres ara parlem de llibres que cal llegir, sí senyor.
Què llegeix Mariano Rajoy? I Donald Trump? I Kim Jong-un? Ah, amics ciutadans, per les seves lectures els coneixereu. Potser aquest és el problema, que no llegeixen el que haurien de llegir i les lletres se'ls posen malament. Doncs tranquils, perquè ja tenim aquí el millor ministre de llibres guaridors de l'Estat de Gràcia, l'estimadíssim David Guzmán.
David Guzmán,
bona tarda.
David Guzmán amb jaqueta, un home que té fred.
Escolta'm, aviam, ha passat el conill per aquí en algun moment, perquè quan he entrat a aquest estudi feia una temperatura de 12 graus.
Sí.
10-12 graus, alguna cosa... Albert, no sé qui mana aquí en aquest
estudi. És que tinc aquí els meus calamars congelats a la Romana.
És ella, té aquí els calamars i els ha de mantenir. Va, primer protagonista, Ulisses.
L'Odissea, concretament, perquè ha estat escollida, com tu em vas dir l'altre dia, efectivament, com l'obra més influent de la literatura universal. Això és una enquesta de la BBC entre 108 crítics i acadèmics i periodistes de 38 països, i entre tots els llibres el més influent ha estat l'Odissea, i la volia reivindicar des d'aquest mite universal que ha traslladat, són 28 segles des que es va escriure, Homer o les persones que es diuen Homer. Això és una altra gran batalla i un altre gran debat, en tot cas molt més enllà del temps i de l'espai.
Siglo 31. Ulises ha destruido al cíclope salvando así a Telémaco, Tais y Humayos y provocando por ello una terrible venganza de los dioses del Olimpo.
Què havia de fer si se'ls estava menjant? A veure, els déus també són una mica injustos. Estan sobreactuando, que deia Rafernando.
Això ja la Grècia, el teatre grec ho feia una mica.
Pues sí.
Esta cosa de sobreactuació.
Que se calle usted, señor, que ja lo sabemos, el cuento de Ulises.
Sí, saps qui hi havia? Sentint aquests dies, Constantino Romero era un dels que posava la veu en el doblatge de Ulises 31. Som al segle 31 i és la història d'Ulisses i Telèmac. Per què fas que sí, Albert, amb el cap? És com la pel·lícula
aquella. Com el Club de la Lucha. Sí, interessant.
Aprenen moltes coses els millennials aquí.
Ulisses al segle 31 és una de les millors versions i les milers que s'han fet des de fa 28 segles, i porto un llibre que té poc a veure amb...
He de dir que li vaig posar aquests dibuixos al meu fill.
I no.
I al cap de 10 minuts diu... Són una mica raros, no? Bueno, són tots aquests dibuixos dels finals dels 70-80 que són inquietants pels nens.
Sí, però saps que funciona molt bé, per exemple? Sherlock Hound, la versió de l'estudi de la gent de Miyazaki i companyia que van fer les històries, les aventures de Sherlock Holmes en versió gossos.
Sí. No?
No
el conec, aquest, no el conec.
Això és una patrulla canina, no?
Exacte.
Sherlock Hound.
Sí.
Bueno,
Sherlock Holmes.
Bueno, és molt xulo, funciona molt bé. Sí, home, sí, segur que els has vist.
Ah, sí. No els havia vist. Endavant, seguim. Quin llibre ens portes?
Sí, porto un llibre que el que fa és un llibre multiformat, si més no la interpretació ens ho són. És una de les millors, és una proposta molt original que fa la professora Núria Perpinyà, 20 interpretacions diferents del text de l'Odissea. Podria haver portat l'Odissea, però ja algun dia n'hem parlat i és una història coneguda. Però com acostar-se a l'Odissea des de les diferents teories literàries? No? És a dir, cada escola literària fa una lectura diferent de l'Odissea, i aquest llibre, que es diu Les Criptes a la Crítica, publicat per Gredos a Núria Perpinyà, em porta això, diferents visions a la història d'Ulisses. Com llegiria aquesta història, per exemple, un crític marxista? No? Doncs ho faria des del conflicte d'ideologies progressistes i reaccionàries que hi ha dins l'obra. Com ho faria, per exemple, la crítica arquetípica? Doncs moltes pàgines explicant la mitologia popular, els contes, l'èpica que hi ha al darrere i al voltant de l'Odissea. Un crític de la cultura postmoderna, per exemple, diria que Ulisses és el primer turista sexual de la història.
És veritat, has passat molta estona...
Mira, entre això i els àpats... És increïble, perquè vol tornar a casa, però s'està...
S'ho pren amb molta calma, Quan arriba allà amb els feacis, i els feacis li munten no només un menjar, sinó uns Jocs Olímpics, li munten unes proves atlètiques, diu, no tenies tanta pressa per tornar a casa,
Però és que és tan lleig que no.
Però escolta, és que la Penélope està allà.
Ara uns vins, i ara uns menjars, i ara...
Hi ha una frase que repeteix molt a l'Odissea, que és... Jo el vaig llegir en castellà. Cuando de comer y de beber estuvieron saciados, diu, bueno, chato, pues se pot solucionar abans, això, també, no?
Hi havia la frase aquella de que
me han liado.
Seria una adaptació curiosa i actualitzada. Hi ha un moment preciós, també, quan un dels còmics, en un d'aquests homenatges i banquets, comença sense saber que ell és efectivament Odisseu, no? Sense saber que tenen al davant el protagonista. Un còmic, un actor, comença a representar les aventures d'Odisseu. I ell es veu a ell mateix en aquella... I una llagrimeta. És un moment terriblement...
També t'he de dir que el moment en què arriba i es destapa davant de Penèlope i li diu, soc jo, hi ha una fredor, Hi ha una fredor.
Gairebé és més emotiu quan, quan el reconeix el gos.
Sí, eh? M'encanta.
El gos el reconeix i està més content.
Home, si no et reconeix el teu propi gos, tenim un problema important.
Un gos de 200 anys, també, no? De 22 anys que tenia el gos. I el reconeix i és mort. Pam! I va, ja està.
Per què demanes versemblança a l'Odissea? Que té altres mèrits, però la versemblança no cal. La crítica feminista...
Mira el gos!
La crítica feminista, que també ocupa moltes pàgines, hi ha un moment molt bo que diu Penèlope no, ja no espera el seu marit, no? I explica, Núria Perpinyà explica la crítica feminista i com les dones de Grècia, i en cita unes quantes, diguem-ne, eren dones empoderades. Només cal pensar, ho diríem en termes actuals, amb la Lisístrata, no?
I, sí. Pues,
és un dels millors invents de les dones en aquella època. I, en fi, doncs va fent tota la reflexió de com ho llegiria la crítica feminista. Jo crec que és interessant veure les moltes lectures que pot tenir, dic l'Odissea, perquè és un cas d'un text conegut, però qualsevol llibre, qualsevol text pot adoptar moltes versions. La realitat també, depèn dels ulls que la mirin i que la contemplin, no?
T'he de dir que, dit així, engruixut, dius l'Odissea i la gent pensa, quin totxo.
És divertidíssim, home. I a més...
Estic molt d'acord.
És una...
I a més és que comença amb l'acció avançada, vull dir que ja estàs allà.
Això ho feia molt
res,
bé els grecs.
Molt bé.
I no diria res, va ser un gran invent.
I després fa un flashback, vull dir que
té un rotllo molt modern. No, fa 200.000. És una història, realment està... És a dir, el Inception o l'anterior Memento no va inventar gaire res, no? El Nolan diu, no, ara faré una narració al revés.
Avante, pa atrás, voy a hacer Matrix.
Homer va inventar el flashback, el flash forward, ho va inventar gairebé tot, és a dir, sí. De manera que és un action movie, en realitat.
Sí, senyor, molt bé, aquest és el primer protagonista, la història d'Ulisses, l'Odissea. Va, anem al segon protagonista.
El segon és que és un dia boig, com hem estat comentant i heu estat comentant, que els hem vist fer de tots. Els polítics són el segon protagonista perquè, això, han fet, avui han tret llaços grocs, s'han intercanviat acusacions, i aquesta competició, aviam qui la diu més grossa, i jo aporto El rei de tots, que és un llibre que reivindica, i ara que es pot homenatjar, ja fa tants anys que no hi és, l'herència del bon disbarat polític, és a dir, l'esperit del piquipunisme.
Què és el piquipunisme?
Albert, piquipon o és com la
pèrdua? Jo sé, piquipon, ellos son... No, no, ni, no. No? No eren dos ninos.
Suposo que no li havien fet aquesta broma perquè era dels anys 30, no? Però no, estem parlant, efectivament, del polític i advocat Joan Piquipon, alcalde de Barcelona, als anys 30, i sobretot el millor especialista en relliscades verbals, el que després es va conèixer com les piquiponianes, i a més hem de dir que relliscades verbals molt, amb molt avantatge sobre la resta. Jo crec que l'hereu més reeixit del piquiponisme i l'únic que potser ha intentat arribar al seu nivell era un tal Joan Clos.
Sí.
I, doncs Joan Clos era un alumne, en fi, dolentot comparat amb Joan Piquipon. Us porto algunes perles, tot plegat hem de dir que es tracta d'un llibre en Josep Maria Albaigès que es diu La divertida incultura, antologia de disbarats, on recull, publicat per La Campana, on recull algunes de les perles que llegirem plegats.
Aviam.
Del piquiponisme. Té un per aquí, un per tu. Jo començo, per exemple, diu... tot això és verídic i real, A la Rambla Catalunya, comentant la jugada, a la Rambla Catalunya han obert un restaurant amb llum genital.
Bravo.
Álvarez no ha pogut acabar el discurs perquè li ha agafat una linotípia.
Ah, m'agrada molt quan canvies les lletres. Linotípia. Diu Piquipon, aquestes eleccions portaran al Parlament una majoria disposada a córrer sobre el passat... El taló d'Aquiles.
Ah.
Què dius?
Però el taló amb B.
Exacte. Sí, sí, és ahí.
Corramos un tupido talón.
D'Aquiles, concretament, sí.
Wow.
Per mi el tirà més famós va ser el tirà de Bergerac.
Molt bé.
Que si no fos...
M'agradaria que fos... Moció de censura.
M'agradaria que fos intencionat, perquè encara seria bo si fos intencionat. Però es deia de Piquipon, entre altres coses, que no sabia ni llegir ni escriure. Avui en dia et faig creus a com una persona així pot arribar a alcalde. I la incultura, per això el llibre es diu La divertida incultura, doncs, exacte, doncs, i els demostra amb coses com aquestes.
Però que era, llavors era un senyor que, bueno, era molt populista o que entrava molt bé perquè era com la gent del carrer, aquelles coses que acaben guanyant a qualsevol demostració de cultura, suposo,
Sí, sí.
Mira, escolta, quan sento cantar la Marsellesa, se m'arissen els pèls del cor.
És una mica Belén Esteban, no? De dir coses
molt.
Que no toquen.
Atrapa,
sí, sí, devia ser l'únic que té pèls al cor.
Molt bé. Després d'un enterrament, Piquipon va dir jo i un altre regidor estàvem allà de cos present.
Clar, com si no. De cors absent seria...
La, 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 la.
No, el que fa, el Baiges recull una segona part, hereus del piquiponisme, no directes, per exemple, Samuel Goldwyn, no? El productor cinematogràfic, hi ha un munt de, no sé, per exemple, algunes goldwinianes que no necessiten comentari. Per què li vas posar Arthur al teu nen? Renyava un amic justificant-ho. Tots els Tom, Dick and Harry es diuen Arthur. En anglès hi ha aquesta cosa de every Tom, Dick and Harry per dir qualsevol persona, no són noms molt comuns. En fi, és més que magnífic, és mediocre. Jo insisteixo, jo crec que si fos intencionat encara serien bons. Si Roosevelt fos viu, es remouria la seva tomba.
M'agrada molt aquesta.
Home, i estaria força enfadat, no? Perquè l'han enterrat en vida.
Sí, exacte.
Tindria algunes coses a dir.
Tot el taüt esgarrapat. Sí. Com un gatete.
Que pasta!
És increïble.
Torna'm a dir el nom d'aquest llibre, m'ha agradat molt.
La divertida incultura, antologia disbarats, del barceloniro Piquipon al president Núñez. Evidentment,
el president
Núñez també en té uns quants...
Ya se puede morir. Este niño está muy contento, ya se puede morir.
Se puede morir, ¿no? ¿Qué
dices? Cameos destacats.
Hosti, tu, boníssim,
boníssim. Els sangos...
Sí, en tot cas, jo crec que, insisteixo, si fossin deliberats, eren grans stand-up comedians, sense saber-ho ells.
Aquest és el problema.
Que no en tenien clar.
El tercer protagonista d'avui, del David Guzmán, és Philip Roth.
Com no podia ser altrament, va morir, ja ho sabem, aquesta setmana, als 85 anys. I, mireu, parlo d'una cançó de Rachel Garlin, que és una cantautora que va escriure com se devia sentir, diguem, de Philip Roth, després de no guanyar el Nobel, i que va guanyar, com sabeu, aquell any, Bob Dylan. In the year of surprises, the odds they told a lie. No one predicted Bob Dylan would be the guy. How do words come into fashion? How do prizes seal the deal? Philip Roth, after the Nobel, how does it feel?
How does it feel,
després d'aquest no Nobel. Molta gent aquesta setmana llegíem, no?, indignats.
Perdona, un cop ets mort ja no te'l poden donar?
Aquest és el problema, que Alfred Nobel, quan va fer el seu testament amb tot això, els premis i tal, l'any 1900, una de les condicions que va posar és que no el podia guanyar cap finat. És a dir, no podia ser un títol pòstum, no un premi pòstum. Simplement havia de ser... El requisit per guanyar el Nobel, al marge d'haver escrit llibres interessants, és ser viu.
Yeah. Però això fa la competició molt salvatge, perquè, clar... En el cas de Philip Roth, per exemple,
veritablement, és un mal any per parlar de l'Acadèmia Sueca, ja ho sabeu, que aquest any no es concedirà per les raons que són conegudes, però de totes maneres, i l'any que ve n'hi haurà dos, però l'Acadèmia jo crec que té veritables problemes, com tu dius, a vegades per dir, escolteu, que aquest senyor ja en té, o aquesta senyora en té 84, la seva salut més aviat és precària i se'ns morirà a sobre i ens quedarà la consciència que no li hem donat el Nobel. I aquestes coses passen. Jo crec que en Philip Roth, per exemple, se'l mereixia molt més que altres, en fi, que altres persones que l'han guanyat els últims anys, no? Per mi més que Bob Dylan.
Sí. Ja. Philip Roth és un cas curiós d'un autor considerat de culte i de qualitat, però també molt massiu i de, o sigui, agrada molt a molta gent que tampoc és una gran lectora. Sí. Per exemple, el locutor d'esports com és el...
De quin?
El redactor. Ell té el redactor. No, passa mal.
Vale. Pensava que estàs parlant d'una persona real.
Tira, tu vés dient, jo ja ho trobaré.
Certament, és a dir, ha connectat amb moltes, amb lletra ferits i amb gent que no està ferida de la lletra, ha connectat amb moltes generacions i amb moltes, i fins i tot no americans, perquè ell, recordàvem, ha parlat i ha narrat la família, la cultura jueves, el desig, ha parlat dels ideals i del fracàs dels ideals, ha denunciat amb estil i literàriament el puritanisme allò més hipòcrita, no?, dels Estats Units, pastoral americà, l'animal moribund, el trastorn de Portnoy...
Home!
Què vol dir home?
Mira, que m'encanta, és l'únic que m'he llegit de Philip Roth.
I per què el portes? Perquè encara no l'has acabat?
No,
així de divertit és.
Perquè n'hem parlat a l'Irradiador.
Què és l'Irradiador?
L'Irradiador és el programa de literatura d'ICAT que s'emet dimarts a les 10 del vespre i jo faig una secció una setmana cada dues.
Que bé.
Si tot el que no puc venir a dir aquí perquè em diu Millennial, què fas, Millennial, tu passes bé, vinga va, fes un tuit. Doncs així puc dir jo les coses que m'agraden.
A veure, ho repetireu. Els dimarts a les 8 del vespre, un de cada...
10.
A les 10 del vespre, un de cada dos.
Un cop cada 15
que
dies.
Que fàcil de trobar-te.
Un dimarts sí, un dimarts no.
Escolta'm,
un dimarts sí, un dimarts no.
Avui són divendres, que jo sóc aquí, que no, habitualment no hi sóc els divendres, sí. I també és complicat, eh? Seria això, al final. Si busques, trobes.
Sí, senyor, l'Irradiador, val molt la pena.
En tot cas, l'any 69, sí, El trastorn de Portnoy va ser una de les novel·les que més van connectar molta gent. El van fer-lo emprenyar també molta gent, perquè És molt explícita i ara denuncia molt dels tabús sexuals de la cultura jueva, alguns dels quals diguem-ne ells els havia conegut, no?, familiarment, i és un llibre que va connectar molta gent i va emprenyar a molts altres, no? Però després té aquest Nathan Zuckerman, aquest alter ego que també li ha servit en moltes novel·les. Nemesis, una novel·la també extraordinària, amb la qual, a més, ell va decidir un moment determinat, el 2012, em sembla, dir: plego, ja no escric més novel·les. A partir d'ara em dedico a rellegir clàssics, Dostoyevsky i d'altres que em venen de gust, i en un moment determinat començaré a llegir tota la meva obra un altre cop, però ja no escriuré més. Això fa 6 anys, eh? Tampoc li calia, perquè, i a més, jo crec que, no sé si amb falsa modestia o així, va dir: qui necessita més llibres dolents al món, si ja n'hi ha molts, no? I va decidir que plegava, no? Porto en tot cas un llibre per qui vulgui entrar i aprofundir-hi, que es diu Lectures a mi mismo, que està editat, es troba a De Bolsillo, on hi ha un recull d'entrevistes, de textos, de reflexions sobre la pròpia obra de Philip Roth en primera persona, sobre l'escriptura, sobre què vol dir escriure sobre jueus, què vol dir escriure sobre Nord-Amèrica, sobre aquesta figura fins i tot de Nathan Zuckerman. Per tant, més enllà de les ficcions, més enllà de les novel·les, més enllà, per cert, d'estirar les orelles de les editorials en català, vaja, estava editat a la Magrana amb grans traduccions de Xavier Pàmies, i m'agradaria que encara poguessin ser-hi. L'altre dia vaig veure alguna llibreria amb tot de títols de Philip Roth i cap d'ells en català, cosa que es pervera, perquè hi ha bones traduccions de Philip Roth i n'hi ha moltes també en castellà, però vaja, en català el tenim i val la pena, si no es troben, que algú la recuperi, si us plau. En tot cas, aquest Lectures a mi mismo, que és en castellà, és a De Bolsillo, i aquí es troba, més enllà de les ficcions, a reflexions sobre la seva obra per qui vulgui acompanyar la lectura, no? Philip Roth, que no podrà tenir el Premi Nobel, How Does It Feel, que deia aquella.
How Does It Feel.
I que ens hauria agradat.
Sí, sí, però vaja, sí, sí, sí.
En tot cas, rellegim-lo o llegim-lo per primera vegada, que serà una gran troballa.
Moltes gràcies, com sempre, David Guzmán, avui en divendres, però, com sempre, superinteressant. Gràcies. Bon cap de setmana. Adéu.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia. Més que